tarda a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez i jo t'estic parlant des de Lleida. Com sempre, és un autèntic plaer. Avui, a la meitat de la setmana, dimecres, 19 de març. Sant Josep avui, dia del pare també. Escolta, si tens la sort de poder tenir pare encara, doncs celebra-ho. No cal comprar grans coses. Pot ser una trucada, pot ser un missatge, pot ser doncs, una passejada. I si vols comprar una cosa també, però ho parlàvem ahir a la tertúlia dels polítics, que a vegades tendim al comprar i ja està. Doncs no, la interacció social és molt important, en parlarem avui també. Ja veuràs que en parlarem d'això de la interacció social. Abans, però, doncs, és un dia important, Sant Josep, has de felicitar força gent, és el dia del pare, has de felicitar força gent també, i en un municipi de Lleida avui és un dia molt marcat al calendari. És la Fira de Sant Josep de Mollerussa, que arriba a la 152a edició, que tot això ve de l'any 1872, que ve de molt lluny i que és un dia que tenen marcadíssim al calendari al municipi de Mollerussa. Mira, per parlar de tot plegat, avui està amb nosaltres l'alcalde de Mollerussa i també el president de Fira de Mollerussa, el Marc Solsona. Marc, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, què tal?
Déu-n'hi-do, 152 edicions, es diu ràpid això,
Sí, sí, es diu ràpid, però costa molt, Nosaltres ho diem. Aquí hem sigut capaços de, amb els anys, normalitzar una cosa que és absolutament extraordinària, no?
Sí.
Que és que Mollerussa doncs, aculli la Fira Catalana de la Maquinària Agrícola, la fira més important de Catalunya i del sud d'Europa, i amb una fira professional, amb un entorn urbà que combina diferents, la part professional, la part més lúdica o social, que combina jornades tècniques, sector professional. Representa que tenim una gran fira en un moment en el qual doncs, el sector agrari doncs, també és protagonista i que, per tant, diguem-ne que tot encaixa perquè el mes de març doncs, s'alineen els astres perquè tothom posa el focus en Mollerussa com a lloc de referència per ser-hi, per estar-hi i per també, lògicament, doncs, qui vulgui fer negoci. No?
Mm-hmm. Aquest any, i per tal com ha caigut a la setmana, avui, aquest matí ja ha quedat oberta la fira, tot i que ara en parlarem de la inauguració oficial, que serà aquesta tarda, estarà oberta fins diumenge. Per tant, són 5 dies d'un ritme frenètic, suposo.
Són 5 dies de fira, que són molts dies, però, clar, aquesta vegada serà, ho hem dit, vam fer un acord també amb expositors i amb el Consell Directiu per tal de que no podem fer una fira de 5 dies cada vegada que caigui Sant Josep en dimecres. I el que hem fet és a partir de l'any que ve representa, doncs, fer la fira sempre dijous a diumenge, independentment quan caigui Sant Josep, serà la setmana de Sant Josep, i si també podem organitzar bé l'exposició, podem combinar la part professional entre setmana i la part més social en el cap de setmana, perquè aquí també tenim el saló d'automòbil, que també és molt potent, que fa 44 edicions i que té un volum de vendes molt, molt gran. I, bueno, i esperem que en aquests 5 dies el temps acompanyi, perquè fa uns anys miràvem el cel perquè no ploia i ara últimament mirem el cel perquè no pare de ploure. Que ja està bé, que en una fira agrària hi hagi aigua, no passa res. El que passa que pel muntatge, la logística, pel goig i el gaudi dispositiu, doncs si ens pot acompanyar una miqueta el temps aquests dies, doncs serà fantàstic.
Alcalde, aquesta tarda, parlàvem de la importància d'aquesta fira, aquesta tarda ve el president de la Generalitat, Salvador Illa, a fer la inauguració formal d'aquesta 152a edició de la Fira de Sant Josep. Això serà avui a les 4 de la tarda.
Sí. Nosaltres molt contents de que el president del país doncs, vingui a inaugurar la fira com és una part, diguem-ne, tradicional, no? Que cada any hagi el president i tot el govern en bloc i oposició i tot el sector polític doncs aterri a Mollerussa per Sant Josep perquè hi ha els sindicats agraris, organitzacions, els gremis, hi ha tot el sector professional i si vam dir que el sector agrari és el sector essencial i prioritari del país, doncs és normal que la fira que així ho reflecteix, que Sant Josep hi sigui.
I si important és aquesta inauguració, també ho és la del, com bé deies, del Saló de l'Automòbil, que és veritat, és un saló que va néixer després, evidentment, és la 44a edició, però que ha agafat una embranzida interessant els darrers anys i que també estarà inaugurada, això serà demà, a les 10 del matí, per la Marta Angerri, que és la directora general del Comerç de la Generalitat de Catalunya. Això de veure vehicles, de veure cotxes, també ens agrada, Marc.
Bueno, és el segon saló més important de vehicle nou que hi ha a Catalunya, després del saló d'automòbil. Per tant, és un saló brutal de marques de vehicle nou, en el qual tenim una dada més positiva de prop de 400 vehicles, i per donar-te xifres, perquè a vegades parlem de les fires, que són boniques de veure, però amb aquesta fira, sobretot amb l'automòbil, el que hi ha és molt negoci.
Clar.
L'any passat es van vendre 176 unitats de vehicle amb un import de volum de venda de més de 6 milions d'euros en 4 dies.
Déu-n'hi-do.
Per tant, dius, és important, les fires serveixen, tenen impacte, i tant, que tenen impacte.
Clar, perquè és veritat, com a visitant, doncs, vols que tot estigui bonic, que sigui divertit, però clar, per l'expositor, justament això és un aparador, s'ha d'anar a fer negoci, evidentment.
L'expositor, si no ven, no ve fira. Per tant, nosaltres quan diem que venen expositors, que els tenim fidelitzats, que intentem adequar les instal·lacions per fer una bona fira agradable per l'expositor i també pel visitant, que millorem tot el tema de tecnologia wifi en el recinte firal, el millorem, el tema de serveis, temes d'aparcament, tota la logística, tot això ho fem perquè realment una, per fidelitzar l'expositor i perquè el que vingui, el nostre client, que és la gent, doncs, quan ve Mollerús a la fira, doncs, trobi una confortabilitat en el que seria l'experiència firal, que entra d'això l'experiència firal, que és bon producte i també entorn adequat, i poder, doncs, passar un dia a Mollerús, a qualsevol que vingui, amb totes les condicions, amb un ambient de fira, és molt xulo.
Clar.
I això és el que treballem amb el temps.
El tema de la fidelització és important, perquè suposo que per vosaltres és un indicador de que l'expositor li funciona venir a la fira. Si no, no repeteix.
Clar, nosaltres tenim números al voltant del 80%
Déu-n'hi-do.
Cada any de fidelització. Uh-huh. Això és important, perquè això vol dir que... Això de la fira, quan et pregunten si la fira va bé o malament, sempre va en funció de l'expectativa que generis, no? Havíem tingut anys que per sequera, per temes climàtics, per preus de l'energia, per preus de la matèria prima, per moltes coses semblava que havia de ser una mala fira, i com que l'expectativa era baixa, al poc bé que anés, havia la sensació que havíem tingut una bona fira, no? I en canvi, hi ha hagut anys que quan el sector va com un tiro, la gent ja ha cobrat, hi ha subvencions, hi ha plans associats a la maquinària de renovació... O sigui, quan hi ha un ecosistema molt favorable, com que l'expectativa és més alta, després assoleix, si ho assoleixes o no, va en funció de si la valoració de la fira, no?
Clar.
I nosaltres hem aconseguit amb els anys aquesta tarifa plana d'expositors, no?, que passi el que passi, el mercat fluctuï o no fluctuï, veuen que han de ser mollerussa. I això, aconseguir-ho costa molt, i ja que ho tenim, doncs intentem cuidar-los moltíssim perquè continuïn cada any.
Clar. Us dono una web que és molt fàcil, fira.com, així de fàcil, fira.com.
Allí fira.com,
sí.
És a dir, fira.com, la primera entitat firal que va aconseguir el domini fira.com,
sí, sí,
sense conjugar-lo amb Fira de Barcelona, amb Fira de Mollerussa, fira.com, vam ser nosaltres.
Sí, sí, sí. No, vau estar hàbils.
Això vam ser pioners, amb
sí,
això.
Sí, sí, sí. I allí teniu tota la informació, com bé, si ja heu visitat alguna vegada la Fira de Mollerussa, ja ho sabeu, i si no, ho ha dit ara l'alcalde, i si no us ho dic jo, hi ha llocs molt marcats per aparcar, deixar el vehicle, els accessos n'hi ha múltiples, vaja, vull dir que és tot facilitat, saps? Doncs, alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, escolta, és una data clau dins del vostre calendari. Suposo que la població, llevat doncs, segurament dels carrers aquests que estan afectats per la fira, també estan agraïts de tenir aquesta fira, de tenir els visitants.
Nosaltres ho diem, és una fira urbana professional amb un entorn urbà. Això vol dir que nosaltres vivim la prefira, com a veïns, la fira i la postfira. Muntatge, fira i desmuntatge.
Vale?
Això vol dir que els carrers afectats, els veïns, lògicament, durant 152 anys sempre han viscut, nascut, crescut i ens han fet grans amb la fira de Sant Josep. El recinte firal s'ha anat movent al llarg dels anys per tot el municipi. Hem tingut 6 emplaçaments diferents dins del recinte firal. I, bueno, cada any les afectacions són menors en els carrers més transitats.
Bé, doncs són molèsties que ja sabem que venen amb el tema de la fira, que, per cert, us avanço també que parlàvem de que és una fira important dins del món agropecuari i així queda patent, alcalde, perquè l'Òscar Ordeig, que és el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, serà la persona encarregada de fer la cloenda diumenge a les 4 de la tarda. Per tant, tenim una presència de la Generalitat de Catalunya del màxim nivell.
Sí, sí, també tindrem el conseller Rull, el president Rull del Parlament el dissabte, i tindrem diferents representants que vindran del govern durant tota la fira. Bé, nosaltres és el que diem, el govern posa la fira al lloc que toque i dona aquesta rellevància, portant-hi doncs, el millor saber fer a nivell polític, no? i per tant està bé que vingui el conseller Ordeig, que vindrà també acompanyant el president aquesta tarda, i també vindrà el diumenge, i també apareixerà en alguna jornada tècnica. Bueno, jo crec que en definitiva tenim una bona fira, que si tot ens acompanya bé, doncs podrem parlar d'una fira espectacular amb un any 2025 que també doncs, el sector requereix que hi hagi un bon aparador.
Molt bé, doncs hem parlat amb el Marc Solsonas, l'alcalde de Mollerussa i president de Fira de Mollerussa. La fira ja està en marxa, està oberta, la inauguració oficial aquesta tarda, però ja està tot en marxa. Alcalde i president, escolta, gràcies per atendre'ns, que us vagi tot molt bé, aquesta fira, que és un bon motor pel territori.
Molt bé, d'acord, gràcies.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Copelleira. Que ja saps, és el moment en el que parlem de llibres, de l'hàbit de la lectura, que ho pots fer, doncs, no ho pots, ho has de fer amb una lectura que t'agradi, que t'enganxi. I per això, doncs, a la Biblioteca Pública de Lleida ja saps que tens milers, n'hi ha mils i mils i mils de llibres de tots els gèneres, temàtiques, maneres, grans, petits, gruixuts, lletra més gran, més petita. El problema és trobar-lo. I per trobar-lo, doncs jo et dono una solució fàcil. Tens a la teva disposició doncs l'ajuda de tot el personal de la Biblioteca Pública de Lleida. I si vols que et recomanin una lectura, en especial el de l'Anabel Ramos, que la trobes a la primera planta, tu puges i allí hi ha l'Anabel Ramos i tu li preguntes, escolta, què m'he de llegir? L'Anabel Ramos és bibliotecària a la Biblioteca Pública de Lleida i també és la persona que ens acompanya a la llibrera dels dimecres aquí a la ràdio, a Cope Lleida, parlant cada dimecres d'una lectura a l'atzar, que pot ser que t'encaixi o no. Però si tu vols un assessorament més personalitzat, vés a la biblioteca. Anabel Ramos, què tal? Bon dia.
Molt bé, molt bon dia.
Avui és dia de Sant Josep,
Vaja que sí.
Sí? Dia del pare. És dia del pare, això, des de fa molts anys. Saps què li regalo jo al meu pare? Perquè al final ja no sabia... És que li regalo al meu pare.
Una corbata? No.
Ni corbates, ni colònies. Doncs compro un parell de dècims de la 11.
Ah, molt bé.
Del dia del pare... I els dos, juguem els dos.
Clar.
I ja està.
I això es toca els dos.
I fa molts anys que juguem i no ens ha tocat mai res, però...
Bueno, l'important és participar, no?
Sí,
que diuen.
Cada any tenim una probabilitat entre 100.000.
Veus?
Bueno, escolta, el que no veu el got mig ple és perquè no
és
vol.
És perquè no vol, exactament. Perquè no porta les ulleres adequades.
En fi, però, escolteu, si tu ho tens molt clar, un llibre també és un bon regal.
Uh-huh.
Dic avui perquè és el dia del pare, però avui, demà, passat demà, el dia que més t'encaixi. Ara ho has de tenir clar, perquè això de regalar llibres és bastant personal, entenc. Per això l'Anabel, sé que els ha de triar ella quan vol que li regalin llibres, si no...
Me costa molt, Me costa molt triar quin llibre vull que me regalin.
Clar, Anabel, escolta, quin llibre vols que et regali?
Mira, ara m'agradaria que me regalessin, per exemple, aquí ho deixo.
A veure si ens escolta
algú. A veure si ens escolta algú... l'últim llibre de la Melino Tom, que l'ha publicat ja, publica un llibre cada dos anys. N'escriu més, N'escriu un cada any, però en publica un cada dos.
Val.
I l'últim llibre, que l'ha tret ara, perquè el publica sempre ara. L'editorial Anagrama, més igual en català o en castellà. I vull dir que seria una bona opció.
Si algú de la òrbita de l'Anabel Ramos ens està escoltant i diu ara que
i
li
vol regalar-li alguna cosa, doncs maneres, que sigui un llibre.
Poseu-vos en contacte amb tota la gent que coneixeu l'Anabel. No
a veure
cas
si,
que...
si em trobaré amb 15 exemplars. No conto que sigui el cas, però 15 exemplars de l'últim llibre de la Melí, no Tom.
Bueno, si et funciona això, m'ho dius, perquè si no jo també aniré dient coses. No, diré coses per mi, a veure si hi ha algú que...
Molt bé, és una crida.
Bueno, va.
No, allò com a Instagram, fes la teva màgia, pues ràdio, fes la teva màgia, i que apareguin aquí llibres.
Bueno, Anabel Ramos, quin llibre ens portes avui?
Mira, avui us porto un llibre que feia molt temps que tenia ganes de llegir. És un còmic que vaig començar a sentir per les xarxes que estava molt bé, i a una bibliotecària de confiança, no?, de capçalera que tinc a les xarxes, el va recomanar i tenia ganes de llegir-lo. Se diu Aiguajim. És un còmic que es diu Aigua Jim.
Aigua Jim.
Aigua Jim. Vale. És de la Marina Sáez, que va néixer a Barcelona l'any 1988. És arquitecta de formació i, a més, és, bueno, combina la docència a diferents escoles de Barcelona amb la creació literària de llibres per a infants. És a dir, se dedica a l'escriptura de llibres per a infants i també a ser docent. I ha escrit diferents llibres per a infants. El primer còmic és aquest, Aigua Jim, que va publicar l'editorial Finestres 2024 i que és el còmic guanyador de la menció especial del Premi Finestres de Còmic en català del 2022. I de què va Aigua Jim? Doncs Aigua Jim ens en fa un retrat fantàstic, meravellós, de diferents dones que són senyores ja grans, molt grans, algunes, molt grans, 90 i llargs, que van a fer aigua gym cada dia en una piscina a Barcelona. Llavors, ella, aquesta la Marina, que és l'escriptora, la dibuixant, la Marina Sáez, va anar al gimnàs, va fer un treball de camp i realment ens retrata la vida d'aquestes dones, no? El que tu veus al gimnàs, que arriben totes juntes, una arriba amb el caminador perquè no pot caminar, l'altra cobre aquesta motxilla en la que apareix absolutament de tot, des de sabatilles, el gorro, unes tiretes perquè m'he fet mal a no sé on, unes pastilles, o sigui, és com el bagul de la Mary Poppins, i cadascuna va explicant les seves històries, les seves vides. Hi ha algunes que són vídues, d'altres que estan encara casades, d'altres solteres, unes que són mares, unes altres que no, unes altres que encara tenen les mares vives i són encara molt més grans. Hi ha algunes que estan reprimides, d'altres que estan totalment alliberades. I bé, és un aparador fantàstic, no?, de totes aquestes senyores. M'ha fet, a més, pensar molt, perquè jo no vaig a aigua a gim, però sí que vaig a la piscina a nedar de matí i te trobes aquestes senyores, no?, que quan saps que s'acaba l'hora de l'aigua a gim, has de córrer perquè van totes rapidíssimes cap a la dutxa, són rapidíssimes dutxant-se.
Ah, bueno, a més, són molt hàbils,
per ocupar. Sí, saben quins són els espais on cau l'aire calent, sí, no?, sí, del xorro, sí. I és... Bueno, són meravellosos. Els dibuixos són fantàstics, a més.
És curiós perquè estava mirant la portada... Mm-hmm. I a priori podria semblar un còmic infantil.
No, però gens.
Però després llegint, escoltant-te i llegint la sinopsis, pot haver trossos molt interessants.
Sí, hi ha trossos molt interessants, molt, molt. A més, primer fa com una espècie de descripció de cada una d'elles, te les presenta, no?, el seu nom, els cognoms, l'edat que tenen...
On està la piscina? Està al carrer del Perill.
La carrer del Perill.
Carrer,
sí,
del,
sí,
Perill, a Barcelona.
Sí, sí, és un gimnàs. A més,
ho he buscat.
L'ascensor no funciona, existeix? Mai, han de pujar per les escales. Te fa també un retrat de la fauna que habita en els gimnasos, no? Sí. Els musculitos, sí, sí. Els que van al solarium, els que juguen al pàdel.
Déu-n'hi-do.
I, bueno, és divertit, a més té uns punts molt, molt divertits. I penso que agradarà molt, tant si jugues, o sigui, si vas a aigua gym, com si no, segurament que en algun moment t'has trobat, o fins i tot en alguna circumstància, amb alguna d'aquestes persones, d'aquests personatges que són fantàstics i meravellosos.
No? Molt bé, doncs, l'aigua gym de la Marina Sáez, amb aquests retrats del dia a dia, però que de vegades ens passen una mica desapercebuts, doncs que sapiguem que també existeixen aquestes persones, que tenen les seves coses, els seus problemes, i que segur que ho hem vist més d'una vegada, sí. I potser no hi hem parat atenció.
Sí, perquè sobretot és com un homenatge.
Sí, perquè et anava a dir... això que deies tu, que cada persona arriba doncs, amb la seva motxilla,
sí,
física
i mental,
mental, no? Amb les seves coses, una físicament millor, l'altra pitjor, però em dona la sensació que aquella hora o aquella mitja hora o aquella hora i mitja és un... totes som iguals, no? Sí. I ens evadim dels problemes o ens els expliquem.
Mira, la majoria, també per circumstàncies, la majoria te diuen, no, jo fa 20 anys que vinc, tenen 90, o sigui, aquestes senyores fins als 70 anys Fins que no tenien 70 anys, no van decidir anar
a
fer Aigua Jim. Per què? Pues llavors t'expliquen per què. Doncs primer perquè vaig estar criant fills i no vaig poder. Per la feina tampoc no em va deixar.
I nets.
Després nets, clar.
Fills i nets.
Després de que arriben els fills, els nets. Una es queixava, per exemple, que tenen, els té cada dia a dinar. L'altra diu, pues a mi no em venen mai. Només un diumenge de cada... al mes. No sé, saps allò?
Sí.
I és fantàstic. Bueno. Perquè tu les veus i no saps el que hi ha darrere. Les veus amb les senyores sorolloses que riuen... a més picants, no? Hi ha alguns fragments així una mica més picantons de, no?
Bueno,
de l'experiència aquesta. De...
Jo, la veritat és que és entranyable.
Molt.
I que la gent faci aquest esforç de seguir reunir-se i fer aquestes activitats. Al final no s'estan preparant per una Olimpiada. No cal. No miren quant temps fan. No. És aquesta interacció social que, per cert, els experts... i amb dades ja científiques, ens diuen que tan important és mantenir la interacció social per les persones. Insisteixo, pel tema de la salut mental, que ja sabeu que després ho regeix tot, la salut mental, la física i la mental, evidentment. Per tant, aquestes interaccions socials són tan importants i de veritat que les haurem de respectar i ajudar tant que això és teràpia per tots.
Doncs sí.
Us voleu començar a adentrar en aquest tema? Doncs a la Biblioteca Pública de Lleida. Busqueu el Aigua Jim, Marina Sáez. A més, és en format còmic, per tant, es llegeix ràpid. I jo crec que on gastareu més temps és en mirar cada il·lustració perquè sempre hi ha algo amagat o sempre s'ha volgut dir alguna cosa amb cada il·lustració. Molt bé, doncs, gran proposta. Ens l'ha portat l'Anabel Ramos. La trobeu a la Biblioteca Pública de Lleida, a l'Anabel i al còmic, també. A l'Anabel només a les hores de feina.
Sí, sisplau.
El còmic allí estarà, eh? Anabel, com sempre, un plaer. Bona setmana.
Moltes gràcies. Bona setmana.
Una sola noche para estar a ambos lados de la ley. Diablo.
Si te quisiera muerto, lo estarías.
Y ajuste de cuentas.
500 peleas y ya puedes considerarte un auténtico tipo d'oro.
2 de Vin Diesel. El sábado por la noche, en 13.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Te suena seguro. Pero que en Línea Directa tenemos un seguro para todo tipo de motos, ¿te sonaba? Ya seas motero o motorista, cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Las ofertas solo 3 días duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarte, por ejemplo, hasta el jueves, una caja de fresas de Huertas Españolas de 600 gramos por solo 4,89 euros. En tienda web y app.
Oferta solo 3 días en frescos, cada martes y viernes en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Cope Lleida.
Estás informat.
Vinga, que ja és el moment en el que et parlem de noves tecnologies. Ja saps que tenim un espai que està en antena, que t'acompanya des de fa moltes i moltes temporades, perquè la nostra dèria és fer-ho de manera que ho entenguis, perquè les noves tecnologies van molt ràpides, però molt, i cada vegada més. I a nosaltres ja ens costa, també, eh? I llavors, escolta, anem a explicar-ho de manera que ho entengui tothom. És l'InfoCope Lleida. Ens trobes a internet, infocopelleida.com. Ens pots seguir a les xarxes socials i, a més, tenim un podcast que et servirà per... Escolta, és que jo us escolto a les nits o jo vull recuperar un programa antic. A veure què vau dir la setmana passada? Doncs busques el podcast i allí ho tens tot. I, a més, el podcast és una versió extesa del programa de ràdio. Per tant, allarguem una mica més. Encara parlem de més coses, més en profunditat, per tant, t'interessa trobar aquest podcast. Com sempre, tot això està ben cuinat amb el Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia.
I també amb el David Casero. David, què tal? Buenos días.
Muy buenas tardes, chicos. ¿Qué tal?
Vinga, Jaume.
Som-hi, da.
De què parlem avui? A veure, va, sorprèn-nos.
Començarem amb una entrevista molt interessant sobre com les telecomunicacions estan evolucionant. Parlarem de la modernització de les xarxes i d'aquestes infraestructures, la integració de la intel·ligència artificial i fins i tot la computació en l'edge més enllà de la Terra. De la Terra, o sigui, arribarem fins a l'espai. Per explicar-nos-ho, tindrem amb nosaltres a Hanen Garcia, arquitecte tècnic del sector de les telcos. I després, a la Tertúlia Freak, parlarem de la compra històrica de Wiz per part de Google, l'arribada de noves funcions innovadores de Gemini i la nova API responses d'OpenAI.
Tot això és intel·ligència artificial, eh?
Tot i, és ja. IA, tot és IA. Eh? Hasta l'entrevista també hi ha IA. Vull dir que estem en aquesta cursa de la IA. Eh? També comentarem els sorprenents errors de la IA en llegir rellotges analògics.
Ah?
Curiós, no?
Sí.
I per no ser un programa diferent, una miqueta de rumore, vale? Sobre l'eliminació del port USB de l'iPhone 9, el que es traurà al setembre del 17, Air.
Ah, que no portarà port, diuen?
Diuen. Com podeu veure...
Esto es como la unidad de CD, eh?
No, bueno, ja veurem-nos.
Bueno, bueno, no comencem abans d'hora. Com podeu veure i podeu escoltar, doncs, temes de tenim i tots preparats, però primer, doncs, un moment per al record on en David ens porta aquesta efemèride. Fins en quin any viatgem avui?
Pues mirad, nos vamos a ir a tal día como hoy de 1986, donde se registraron como número 11 y número 12 los dos dominios que hoy día representan las empresas tecnológicas más grandes del mundo, que fueron IBM.com y Sun.com. El contexto, daros cuenta que en 1986 la expansión de Internet y los primeros registros de dominios, bueno, pues eran muy importantes, ya que había muy poco donde navegar y donde poder ver, ¿no? Los 10 primeros y el primero de todo, para que veáis, fue Symbolics.com, que se hizo un 15 de marzo de 1985, un año antes. También en aquellas fechas, BBN.com, Xerox.com, HP.com, los primeros que se dedicaban a hacer maquinitas y ordenadores fueron los primeros en registrarse en Internet. Fijaros hasta dónde ha ido todo esto cuando hoy día, al cierre de 2024, nos juntamos con más de 364 millones de dominios en el cierre de 2024, pero fijaros que hace tan solo 39 años, no llegamos ni a los 40 años que los cumpliremos el año que viene, se registraban tal día como hoy el número 11 y el número 12. Teníamos 12 dominios solo donde navegar. Ojo, ¿eh? Ya teníamos algún sitio donde buscar.
Y era enorme, ¿eh?
Bueno, pero tampoco había internet en aquella época. A la base de tothom.
Bueno, ya podíamos hacer algún pinito. Es verdad que hasta 10 años más tarde aquí en este país, hasta el año 96, no empezamos a tener las primeras conexiones de internet. Donde, fijaros, pues cuando entró en España en el año 96, ya teníamos casi 980.000 dominios.
Y diré una cosa, había un listín de dominios.
Claro, si es que con tan pocos...
Fijaros, pero va a acabar, ¿eh? Només va ser el primer any.
Fijaros que eran más grandes en aquella época, en 1996, las páginas amarillas que las páginas web. ¿Eh? Ojo, de páginas a páginas que hablamos, ¿no? Uh-huh. Al final, la importancia de los dominios .com y .net, que fueron los primeros en popularizar todo el mundo de Internet y donde las tecnológicas tenían claro que tenían que estar ahí y que iba a ser el futuro... Pues bueno, el crecimiento ha sido exponencial, tan exponencial que hoy día necesitamos de la inteligencia artificial para que nos cribe el mayor buscador de Internet utilizado hoy día, que es Google Chrome. Así que para entender la IA, para entender cómo nació todo esto y cada semana le damos un vistazo al pasado para entender el presente y mirar hacia el futuro.
Recordeu que si voleu escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Ens hem traslladat a l'any 1986 amb tot un referent històric com l'efemèride. Ja ho sabeu que si és dimecres al migdia és un dimecres digital i estem aquí a Copelleida. Ara els friquis, tequis, estan en antena.
Vinga, que anem de cap a l'entrevista, Jaume.
Som-hi, perquè les telecomunicacions estan evolucionant ràpidament hacia un entorn més abierto, flexible i escalable gràcies a l'adopció de les plataformes de Red Hat. Proveedores com T-Mobile, Orange i Rakuten estan modernitzant sus infraestructures con tecnologies natives de la nube, impulsando eficiència i innovació. Además, La combinación de la IA y las telecomunicaciones está transformando la optimización de redes, con empresas como SoftBank y Fujitsu liderando este camino. Red Hat también está llevando la computación en el Edge más allá de la Tierra, con su tecnología presente en la próxima misión de Ocean Space a la Estación Espacial Internacional. Para comentarnos hacia dónde evolucionan las redes, hoy tenemos con nosotros a Hanen. Hola, ¿qué tal, Hanen?
Hola, soy Hanen García, arquitecto jefe para la industria de telecomunicaciones en Red Hat, ya con 25 años de experiencia en el sector de las telecomunicaciones, y mi función principal en Red Hat es ayudar a las operadoras de todo el mundo en la transformación de sus redes.
Hanen, ¿qué es Red Hat y qué hace?
Red Hat es el principal proveedor mundial de soluciones de código abierto. Red Hat es una empresa que nació en Estados Unidos hace ya 30 años y está presente en todo el mundo, incluyendo España, donde tenemos oficinas en Madrid y en Barcelona.
Red Hat está impulsando la transformación hacia una telco cloud unificada y escalable. ¿Cuáles son las principales o cuáles son los principales beneficios que están obteniendo estas empresas al modernizar su infraestructura virtualizada?
En la industria, la transformación de las redes hacia la nube para las telecomunicaciones está en plena expansión. Hoy en día, la mayoría de las operadoras de telecomunicaciones ya tienen en producción ese tipo de infraestructura que están utilizando para la 5G. Justo esta semana, en el Mobile World Congress en Barcelona, hemos anunciado junto a grandes operadores de telecomunicaciones como lo son KDDI y Rakuten en Japón, StarHub en Singapur, Safaricom en Nigeria, Orange en Francia y T-Mobile en Estados Unidos, que se unen a una ya larga lista de operadoras que confían en Red Hat OpenShift para la nube telco. Bueno, para los auditores que no están al tanto de qué se trata la nube telco, es una infraestructura flexible y escalable que permite a los operadores ejecutar y automatizar, optimizar funciones de red como 5G mediante la tecnología de virtualización. Y es que ese tipo de nube pues reduce los requisitos en torno a los gastos operativos y de capital, pero también mejora la resistencia del servicio y ofrece la capacidad para responder a los cambios de demanda, lo cual permite que los operadores mantengan los niveles de servicio y precios competitivos. Una de las principales ventajas es la agilidad de la telco cloud para adoptar tecnología e introducir innovaciones lo más rápido posible, como lo estamos viendo con la 5G y mucho más adelante con la introducción de la inteligencia artificial en la red.
Red Hat está ayudando a las empresas de telecomunicaciones a integrar la inteligencia artificial en sus entornos. ¿Cómo facilita esta integración y qué impacto está teniendo en la optimización de redes y servicios?
La inteligencia artificial es una tecnología permeable que se adapta bien a la naturaleza distribuida de las redes de telecomunicaciones, permitiendo la automatización de la gestión del ciclo de vida y proporcionando información en cada segmento de tecnología a nivel de dispositivos y servicios. La inteligencia artificial está preparada para acelerar la oferta de nuevas experiencias innovadoras al mismo tiempo que mejora la eficiencia y el uso de los recursos tanto para el acceso radio como para el corazón de la red misma. Hablando del acceso radio, uno de los anuncios que hicimos durante el Congreso es precisamente la introducción de la inteligencia artificial en esa parte de la red. Es un trabajo que hicimos junto a Fujitsu y SoftBank en Japón, para el cual hemos integrado la alianza AI-RAN, que es una organización muy activa en este ámbito. Es un anuncio muy importante porque es la primera vez que se identifica la red de acceso radio como un posible generador de capital, donde la inteligencia artificial tiene papeles diferentes. De un lado, optimizar la red para mejorar la experiencia de utilizador, reduciendo el costo operacional, y por otro lado, creando nuevos servicios de inteligencia artificial para los clientes residenciales y empresariales. Nosotros en Red Hat estamos liderando la adopción de la inteligencia artificial dentro de la infraestructura que sirve de fundación para todos estos servicios, no solo para la red de acceso radio, sino también para todas las operaciones de la empresa de telecomunicación y para sus clientes.
La computación en el Edge se está expandiendo más allá de la Tierra, con proyectos como el lanzamiento del AX Doku 1 a la Estación Espacial Internacional. ¿Qué papel juega Red Hat en este avance y qué beneficios aporta su tecnología en entornos extremos como el espacio?
La colaboración con la empresa Ocean Space es de gran importancia para Red Hat, pues introduce nuevos desafíos y nos ayuda a mejorar nuestros productos para casos extremos como lo puede ser el espacio. En este caso, la adopción de Red Hat Device Edge. Red Hat Device Edge combina una distribución empresarial y ligera de las capacidades de Edge de Red Hat OpenShift junto con Red Hat Enterprise Linux. Lo que quiero decir es que está basada en la misma tecnología que utilizan las operadoras de telecomunicaciones para la nube de telco. Red Hat Device Edge va a permitir a Action Space de alojar aplicaciones de nube híbrida y cargas de trabajo nativas en la nube en órbita. Existen también otros casos de uso del Orbital Data Center que incluyen el soporte a satélites de observación terrestre con almacenamiento y procesamiento de datos en el espacio. Y gracias a la baja latencia, respaldo y recuperación fuera del planeta para infraestructuras críticas en la Tierra. Pero también podemos imaginar el entrenamiento de la inteligencia artificial en órbita.
Jaren García, arquitecto técnico, jefe para la industria, para las telcos. Muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Com has pogut veure, Ricard, teníem una entrevista gravada del mobile, però em sembla interessant perquè explica, no?, com evolucionen el que és el tema de les xarxes i cap on anem.
Sí, sí. No, i a més apunta molt alt, mai millor dit.
Sí, sí.
Molt amunt.
Doncs vinga, va, perquè després de l'entrevista tenim una mala costum. Comencem?
La tertúlia fric.
Sí, senyor, comencem amb l'entrevista. I comencem amb una. Ja comencem amb la cursa d'intel·ligència artificial.
Vinga, dale.
I Google fa història amb la seva adquisició més gran fins ara. Ha comprat la startup de ciberseguretat Wiz per 29.350 milions d'euros. Amb aquesta operació, Google reforça la seva aposta de la seguretat al núvol i es posiciona el líder.
És que això, David Casero, no és un antivirus a l'uso, eh?
No.
Esto es un análisis en red, online, on time, de, bueno, pues exactamente de todas las vulnerabilidades de todo el tráfico de Internet y sobre todo centrado en la virtualización. Sería la virtualización del software, todo el software en la nube, bueno, pues...
Bueno, acabem d'escoltar l'entrevista de virtualització de les xarxes.
Claro.
De les xarxes de les telcos.
És que, clar, sí, sí. Pensa que ho tenim tot al núvol, que fa anys que ho diem.
Todo.
I les dades es mouen per les xarxes. Abans ho teníem al nostre ordinador i com a molt punxàvem un USB.
Sí, sí, pero fijaros que hoy día las plataformas de cloud están dentro de todo en nuestra vida, ¿no? En nuestro correo electrónico, nuestros datos, nuestra comunicación con médicos, con bancos, todo está virtualizado y al virtualizarlo todo, bueno, pues cómo no, hay grandes startups que se dedican al análisis de todo esto y fijaros que además Wiz, que es la empresa que han comprado, no es que sea una empresa de unos chavales de un garaje que se pusieron a programar para la nube, ¿no? Es decir, aquí estamos hablando que Wiz precisamente es de, bueno, pues con sede en Nueva York, ¿eh? Pero tiene una fuerte presencia en Israel, ya que precisamente, bueno, pues los dueños trabajaban para la inteligencia de ciberseguridad en Israel, ¿no? Estos israelitas, bueno, pues viendo precisamente con la seguridad del Estado de Israel, donde sabemos que además son muy potentes en muchísimas cosas, sobre todo en la parte de programación, ciberseguridad y demás, bueno, pues vieron que tenía que analizarse la nube y que tenían que hacer un proyecto para analizar la nube con un programa que estuviese vivo. Porque hay que actuar en décimas de segundo, hay que analizar una red, poneros una red de datos como la de tontería, ¿eh? Como la de Netflix. Uh-huh. Fijaros ahí que nos van a hackear. Bueno, pues a Netflix le pueden hackear todas las series y ponerlas gratuitas y todas las películas,
ejemplo,
¿no? Sí. Por ejemplo.
O les dades de la gent.
Exacte, aparte de los usuarios.
Los datos de todos con nuestra cuenta de PayPal o la tarjeta que tengamos puesta ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues al final esta empresa, y dado que Google ya lleva intentando, ha hecho, este es el tercer intento que hace, ya el año pasado les hizo una oferta de unos 23.000 millones de dólares y este año cambiando el 3 por el 2, 32.000 millones de dólares, pues ya se la han comprado, ¿no? El gran sueño, como digo, de muchas startups, ¿no? De que te hayan comprado por ser muy bueno. Y con esto Google lo que quiere posicionarse es en abrir muchos servicios de inteligencia artificial, de que todo esté en la nube de Google y que esté con una seguridad. Para eso también quiero decir decir que hoy día, por cuenta de Google, para acceder a todos sus servicios premium, ya te están cobrando casi 10 euros al mes. Ojo.
Bueno, ja ho veieu, d'aquests temes i de molts més en seguim parlant a la versió extesa del nostre podcast, de l'Infocope Lleida. Molt bé, doncs. David Casero, como siempre, un placer, gracias.
Gracias y felicidades a todos los papis, José y Josep.
Sí, señor. Y Jaume Sitjà.
Dimecres que ve, mes.
I jo sóc el Ricard Álvarez, ens plantem a la una de la tarda, ja saps que ara et seguim explicant tot el que t'interessa i ho farem des del migdia de COPE Catalunya i Andorra amb el company i amic José Miguel Cruz. Des de Lleida tornem demà, que serà dijous ja, a les 12:20, fins llavors que acabis de passar un bon dimecres. Felicita a Joseps i als pares, si el tens. Una abraçada.